Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Bé, moment ara de parlar de música en aquest primer programa de l'any 2019. Lluís Cabal, bon dia i bon any.
Molt bon dia, bon any a tothom.
Bé, això és moment per parlar de valsos avui, sí. Però això no era un vals.
No.
La meva cultura musical és molt limitada, però crec que això no era un vals.
Vas bé, això
val,
no és un
perfecte.
Vals.
Primer encert de l'any, doncs.
Hem posat aquest... Això és un fragment de l'òpera Gaudí de Joan Guinjoan. I l'hem posat perquè Joan Guinjoan és un compositor català de música contemporani que ens va deixar la setmana passada. Per això hem volgut fer esment d'aquest fet i posar una mica la seva música. Joan Guinjoan ha sigut un compositor que ha revolucionat la música contemporània, no? Un gran impulsor. Ell era pianista, concertista de piano, però ho va deixar per dedicar-se plenament a la composició. Nascut a Riudoms l'any 31, I bé, la seva gran part de la seva vida s'ha dedicat a la composició i a la promoció de la música contemporània. Música que de vegades és una mica difícil d'entendre, però jo sempre dic el mateix, no? Jo no sé què passarà amb el temps, però quan Beethoven estrenava les seves sinfonies, allò era música contemporània. Quan Mozart estrenava una òpera, allò era música contemporània.
I tant, clar.
Clar.
Bé, i ara l'altre dia veia un d'aquests vídeos de YouTube, sense de els nens reaccionen a... i els hi posaven cançons de Queen que els hi sonaven antigues.
Sí, clar. És que tot és qüestió de perspectiva, no? Per tant, bé, el temps dirà. En qualsevol cas, doncs, res, ha sigut... volíem fer esment d'això i que sigui el nostre homenatge aquesta figura capdalt de la música que es va deixar la setmana passada.
Bé, doncs, després d'aquest homenatge a Joan Guinjoan, que com hem dit va morir la setmana passada, moment ara de parlar del que veníem a parlar, que és, de tot i que hagi passat ja el període nadalenc, volem parlar d'una de les tradicions més conegudes d'aquesta època, especialment en l'apartat musical, que són els valsos.
Sí, avui parlarem... Ja vam parlar la temporada passada, però em volia tornar a parlar perquè... li farem un enfoc una mica diferent. Vam parlar de tradicions nadalenques abans de les vacances, vam parlar sobretot també de les Nadales i dels masies que es fan, i hi ha una tradició nadalenca, que són els valsos, que és la més nova, i explicarem per què es fan valsos. I començarem posant aquesta música. With songs they have sung
for a thousand years. A veure, un altre cop, això no és un vals.
Això no és un vals.
Doncs potser seria hora de que em posessis un vals, Lluís.
Ara hi anirem. Mira, no, això és, com molts oients hauran identificat, això és la banda sonora de Sound of Music, de la pel·lícula de l'any 1935.
Això no es deia de Sound of Music.
Llestimosament traduïda aquí com a Sonrises i Làgrimes.
Ah,
de les làgrimes devia ser per la pena que feia la traducció, però bé, en qualsevol cas...
Això el Víctor Alexandre del Cinema a la Xarxa també li dic moltes vegades, que les traduccions són horroroses.
Grinyolen moltes vegades.
No és necessari. Bé, tornem a parlar de valses, perquè era manera de començar.
He volgut exemplificar, començar amb aquesta música, perquè... lliga molt amb el per què es fan valsos per Nadal, però ho anirem desgranant durant el programa. De moment deixarem encara el misteri. The Sound of Music, estem sentint a la Julie Andrews, magnífica, impressionant. Una artista de dalt a baix, una cantant extraordinària, una actriu, una dona guapíssima, a més a més. Bé, continuem amb els valsos.
Bé, doncs dediquem el programa d'avui.
No, ja dedicarem un altre dia amb això. Bé, primer de tot, hauríem de dir què és un vals.
Bon començament.
Un vals és un ritme de tres, prové de la música popular. De fet, la paraula vals deriva del verb valsen, que en alemany vol dir rodar o girar. O sigui, està ben clar, etimològicament, perquè es diu així. És una dansa de compàs ternari, vol dir un, dos, tres, un, dos, tres, un... Mira, ho exemplificarem posant un vals. Aquest és el ritme. Un, dos, tres, 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 un, dos... Està claríssim, el vals prové de la música popular, com la gran majoria de la música sempre prové de la música popular. Com dèiem, és un ritme de tres. És una dansa que havia sigut considerada immoral, no? Perquè, clar, les parelles ballaven agafades.
Però tampoc molt agafades.
Bueno, a veure, tot depèn de la parella.
Exacte,
tot depèn de la parella.
Es pot fer un agarrao, no? Aquí
nosaltres mal... no hi érem fa 300 anys, per veure-ho.
Això m'agradaria algun dia, saps? Poder tornar enrere i veure com era el mateix lloc fa 300 anys?
I, home, jo penso que les persones sempre han sigut persones i jo crec que les inquietuds... l'entorn haurà pogut ser diferent, però jo penso que les inquietuds sempre hauran
sempre
sigut les
mateixes. Sí, al final tot plegat té el mateix objectiu.
Llavors, no, el que dèiem, aquest vals, aquest ball popular s'ha anat, diríem d'alguna manera, integrant a la música, no m'agrada dir-ho, la música culta, no m'agrada aquesta expressió, però bé, una mica s'ha anat els compositors, a mesura d'anar-los utilitzant, doncs, ha passat a formar part ja de...
Ha guanyat prestigi, per dir-ho d'alguna manera, no?
Llavors, de fet, el gran canvi va ser quan els compositors van començar a canviar el minuet, que era el moviment a tres de les obres orquestrals, sobretot de les sinfonies, i van començar a introduir, doncs, ja scherzos o valsos. I llavors, ja aquí és quan ja entra... a la música. Sentirem, ara ja veurà, sentirem el següent track. Raindrops on roses and whiskers on kittens. Bright copper kettles and warm woolen mittens. Brown paper packages tied. Bé, hem tornat a The Sound of Music, no?
Jo m'estàs desconcertant avui.
No, i això és un vals. Lent, però és un vals, mira, ja veuràs. Ara ho sentirem clarament. Això és un vals, també.
Suposo que el vals comprèn moltes coses, no? Deu haver dit coses que, no, en aquest cas, que no ens imaginem que potser ho era, però que...
Moltes vegades sentim ritmes, sentim músiques que són valsos i que no ho identifiquem perquè estan en un altre context, però el ritme aquest ternari ballable, el trobem per tot arreu.
A Pont Aeri de això així no en trobaríem, de valsos, jo crec, o potser algun sí,
bueno,
no?
Sí, jo crec que en els hilos musicals i en les músiques de fondo, clar, perquè sempre és música agradable, no? I és el que es busca. Bé, continuarem ara dient què és una polca. I ho sentirem, ho simplificarem amb el següent track. Bé, això és una polca. Aquí el ritme és molt diferent. Aquí estem... Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. És un ritme binari. El vals era un ritme ternari. Això, la polca, és un ritme binari. És l'altra dansa també popular que s'ha nobilitzat d'alguna manera. De polques n'hi ha de diversos tipus. Així com el vals... El vals està molt clar sempre que és un ritme de 3, 1, 2, 3, 1, i va fent. La polques, hi ha polques ràpides, que seria aquesta. Aquesta és la Trichtrasch. Trichtrasch és la onomatopeia alemanya per explicar el que són les xafarderies. Aquí Strauss deia que la societat austríaca de l'època era molt xafardera. I el Trichtrasch seria en castellà diríem els cuchicheos, saps? Aquestes coses que,
sí,
fan, li va posar aquest nom. I això és una versió de l'Orquestra Filharmònica de Viena, com podeu sentir, cantada. I aquí hi ha els petits cantors de Viena, perquè molts valsos i polques tenen la seva versió cantada. El mateix Danubi Blau, originalment era una versió cantada, va ser un fracàs, i llavors Strauss ho va remodelar a només tocada i
no
és instrumental.
I al final a la història passa el que passa, no el que hi havia abans, eh?
Sí, esclar, al final a la història passa el que transcendeix i amb el que es transformen les coses a partir molt sovint de la reacció del públic, que al final és el millor jutge, eh? El públic al final, o sigui, la música va destinada a que les persones l'escoltin i en gaudeixin. Si no en gaudeixen, mal assumpto. Vull dir que,
sí, exacte. Al final,
potser
més tard, no? Potser més tard es pot... l'època potser no s'entén i després...
Pot passar. Han passat a la història coses molt curioses, no té res a veure amb els valsos, però t'ho diré. Una òpera tan famosa, tan coneguda i de tant d'èxit com és Carmen, de Bizet, va ser un estrepitós fracàs. Bizet, pobre home, va morir pensant-se que ell no va conèixer mai l'èxit de la seva òpera de Carmen.
Veus, és un exemple, sí, tant.
Bé, com dèiem, ara escoltarem una altra polca, que és una polca lenta. Bé, això és el que se'n diu una polca francesa. La polca francesa no és ni més ni menys que una polca lenta. Segueix aquest ritme. Un, dos, dos. Un, dos. Un, dos. I molta gent potser no ho haurà identificat, però això també és una polca. I am 16, going on 17. I know that I'm naive. Fellows I meet may tell me I'm sweet and willingly I believe. Un, dos, eh? Tari, tom, tari, tam, 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 de la que sentíem abans, el ritme és el mateix. Això torna a ser The Sound of Music, perquè aquí el compositor Richard Rodgers, gran compositor, la història de The Sound of Music passa a Àustria, passa de fet a Salzburg, la ciutat de naixement de Mozart. I precisament el compositor va voler que la música es va inspirar en els ritmes i en la tradició vienesa a l'hora de compositar aquesta música. De composar-la, és una música nova, o sigui, del moment, no? Però inspirada en aquesta, perquè tingui la seva coherència, cosa que va aconseguir, molt ben aconseguida, perquè la música és innegable que és d'una qualitat extraordinària. I sempre sona... Encara que sona musical, però amb aquest rit, amb aquests aires vienesos, austriacs.
I el meu dubte en aquest cas és els valsos i la polca són una tradició nadalenca, però per què?
Bueno, ara hi arribarem. Ara hi arribarem.
Que,
és una tradició
aquí,
nadalenca molt nova. Ja us he dit abans que de totes les tradicions nadalenques és la més nova. Però deixa'm primer que acabem de...
Això hi ha el billar a tres bandes. Són les dues tradicions nadalenques més novedoses.
I quan jo era més jove hi havia també allò dels salts d'esquí.
No, encara hi és,
encara
això.
Hi és,
encara hi és, home, els quatre trampolins l'any nou. Això
és espectacular,
sí.
Home, és espectacular.
Sí. Més que el billar a tres bandes, però el billar a tres bandes és molt nostrat.
Sí, sí. Bé, doncs, a veure...
Després d'aquesta petita interrupció...
Sí, no, escolta, estem parlant de tradicions nadalenques. Exacte. Vull dir que aquí cap tot. Bé, com dèiem, el vals està clar que és una tradició, ha esdevingut una tradició nadalenca, i sobretot està molt exemplificat, molt centrat en la família Strauss. La família Strauss és un cognom austriac molt comú. Ja, Strauss n'hi ha molts, i seria com un Garcia gairebé, per comparar. Però ja la família Strauss es van dedicar precisament doncs, a tota aquesta música de ball, que en el seu moment era la música que es feia. Ells composaven, tenien orquestra pròpia, era una nissaga, el pare, i després hi havia els tres fills, continuadors de la tradició del pare, i tenien orquestra pròpia i es dedicaven a composar música per ser ballada, música de consum, diríem, eh? El vals a l'època...
O sigui, d'alguna manera tu en aquella època et podies dedicar a compondre a músiques per, diguem-ne, en estil industrial, no? És a dir...
Sí, seria a veure, el consum seria diferent.
No, evidentment, d'ara, evidentment.
Però,
és,
però com, sí, era música, feia, era música de consum.
Mobles, no?
Sí,
una mica, per
sí,
dir d'alguna
sí.
manera.
Aviam, estem... hem de veure quines eren els costums de la societat del moment, no? Doncs en la societat vienesa del moment... doncs consumia, era molt tradicional els balls, no? Ara la gent va a la discoteca, en aquells moments però hi havia els balls que podien ser doncs nocturns o diurns, també perquè Strauss estrenava moltes obres en el tradicional ball que feia el diumenge al matí en un parc de Viena, que ara no recordo el nom, no ho diré per no equivocar-me, però ell cada diumenge allà feien una sessió de i a més no, estrenava obres i allà, mira...
Això del ball s'ha fet a la tarda durant molt de temps.
Sí,
les nits fins a les 7 del matí són relativament noves.
Això sí, és una tradició nova. Mira, mentre estan parlant sentirem el següent track, posa el 8, sisplau, que tothom el reconeixerà. Bé, aquest és el vals dels valsos,
Sí, jo crec que encara no ha començat a que la gent pugui reconèixer el molt...
Perquè això és la introducció, és que el que van fer la família Strauss va ser, a partir d'agafar un ritme popular que era el vals, donar-li una estructura, una forma, que per fer-lo, perquè esdevingués una obra ballable i alhora escoltable, i el que fan és... Nosaltres quan ara coneixem, per exemple, el Danubi Blau, diem, és un vals. No, en realitat, el Danubi Blau no és un vals. És una introducció, 5 valsos i una conclusió. El que se'n diu una coda, la paraula, que és la paraula, ja ho he dit alguna vegada, la paraula italiana que vol dir cua. No? Uh-huh. Una coda és una cua. Doncs, i això que estem sentint ara és la introducció. I ara bé, encara és introducció, però veus, ja comença el ritme de vals. 1, 2, 3, 1, 2, 3. I ara d'aquí un moment començarà el primer vals. El que passa que estan encadenats, però en la partitura, estructuralment, aquesta obra té diferents parts, diferents valsos integrats, per fer-lo més interessant, més variada i alhora donar-li que sigui una mica més llarga, no estar repetint sempre la mateixa melodia, que ens acabaríem avorrint. Mira, aquí el vals 1, ja hi som.
Aquest tros sí que ja...
Això és el tros conegut,
sí.
Això sí que és el tros conegudíssim.
Sí, 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 sí.
Bé, doncs com dèiem, la família Strauss el que fa és donar-li forma i donar-li un contingut més interessant al vals. I ara entrarem al que dèiem, perquè aquest vals és més que un vals, és el rei dels valsos, però a més és un himne. I és un himne a partir del per què la tradició dels valsos. I ara aquella pregunta que m'has fet fa una estona...
Te la torno a fer.
Digue'm, a veure.
Lluís, per què els valsos són una tradició nadalenca?
Doncs molt bé, ara veuràs. Com moltes coses del segle XX, provenen d'un fet horrorós, que va ser la Segona Guerra Mundial. A la Segona Guerra Mundial, just abans de començar la Segona Guerra Mundial, Hitler ja portava uns quants anys...
Ja tenia ganes de...
Sí,
buscar brega.
Molt,
sí.
Anava buscant brega des de l'any 33, que estava allà encenent els ànims per tot arreu, no? Hitler era austriac, no era alemany,
sí,
era
sí,
austriac.
Sí, austriac, sí.
I ell tenia una obsessió, que era annexionar Àustria a l'imperi germànic. I és el que va fer. Això ho va fer l'any 38. Es va fer... Va haver una annexió, el que es va dir l'Anschluss, que és la paraula alemanya per dir annexió, va ser una annexió teòricament pacífica.
Bé, tot el pacifisme, clar, tot el pacifisme que pot haver-hi si hi ha uns tancs en un cantó, no?
Sí, esclar. Però clar, com sempre, hi havia molta gent, perquè això no transcendeix, no? Nosaltres veiem una història... Però hi havia molta gent que era contrària, el que passa que no es podia dir en veu alta, no? I entre ells, l'òpera de Viena. L'òpera de Viena sempre ha sigut tot i que sigui una òpera i pugui semblar una mica elitista, l'òpera de Viena sempre ha sigut una entitat molt, molt, molt socialista, diríem, en el sentit social de la paraula, en el sentit revolucionari, en el sentit d'innovadora i de plural. I, precisament, l'Orquestra Filarmònica de Viena és l'orquestra de l'òpera de Viena. Uh-huh. Aquesta orquestra que nosaltres veiem el dia 1 de gener per la tele fent els valsos, si algun dia algun oient va a l'òpera de Viena, tots aquells músics i tots aquells senyors i senyores que hi ha allà tocant estan al fossat de l'òpera de Viena. I l'òpera de Viena, que no li va agradar gens això de l'annexió, es va empescar una acció reivindicativa per, d'alguna manera, subtilment protestar per aquest fet. I llavors van idear de fer un concert amb música exclusivament austriaca i, bàsicament, vienesa. Quina era la música vienesa per excel·lència? La música dels Strauss. Dels Strauss i d'altres, diríem, de la música de l'opereta, que és la sarsuela austriaca. I llavors, a partir d'aquí, doncs, van idear aquest concert que va néixer l'any 39 i es va fer... No era un concert de cap d'any, sinó de primer d'any, sinó del 31 de desembre. Sí, es feia el 31 de desembre. De fet, encara es fa ara. El concert que nosaltres veiem per televisió és la repetició del que s'ha fet el dia abans.
Ah, carai, això no ho sabia.
Sí, el concert d'any nou es fa el 31 de desembre, a la tarda, i llavors al matí es repeteix, que és el que veiem per televisió.
Normalment els matins d'any nou no...
Bueno, pots veure la carta ara.
Sí,
es pot veure
exacte,
la carta.
Això sí.
Però, i això va... Ja dic, va ser a partir d'aquest fet que va néixer aquesta tradició de fer valsos, a partir d'aquest fet reivindicatiu. Curiosament, el director d'aquell moment, que era Clemens Krauss, va ser un home que després, acabada la Segona Guerra Mundial, els aliats el van passar per un procés de depuració, quan ell havia sigut sempre contrari a les teories hitlerianes. No? Bueno, són coses que passen, no?
Sí, paradoxes de la vida.
Sí, molt sovint és injusta, no?, la història. Però, sí, llavors, ja dic, de fet, això es fa des de l'any 39 i em sembla que va ser el 41 o 42 que ja es va instaurar la repetició el 10 de gener i després ja, no sé si és des de l'any 79, em sembla... No, perdó, el 59 és quan es van iniciar les retransmissions per televisió. Dèiem que això és un himne perquè, clar, evidentment, quan s'interpretava el Danubi Blau, el Danubi Blau era un moment d'exaltació de l'esperit austriac, no? Per això aquest vals era una mica com l'himne oficiós en aquests temps tan durs. Llavors, ara posarem posa'm el 16, sisplau. I ara aquí, això també és The Sound of Music, i ara per això he volgut jo posar la música de The Sound of Music a l'hora de que la de Strauss. Perquè la història que passa de Sound of Music precisament és aquesta. És una família austriaca en aquests temps convulsos, en les prèvies a l'annexió d'Àustria per part d'Alemanya, i el cap de família, que és un oficial de la Marina austriaca,
La Marina austríaca?
Sí, ja, si no recordo malament... Baixaran, és de l'exèrcit, però diria que és de la Marina.
Baixaran pel Danubi, perquè...
Sí, deu ser per això, però jo diria que és... Em sembla que és això, no em podria equivocar, però bé, qualsevol cas, ell és militar austríac a la reserva, doncs ell és contrari a aquesta annexió. I precisament aquesta cançó, l'Edelweiss, també, i això és veritat, és històric, en aquells moments tan difícils, pels austríacs, era quelcom més que una cançó, era aquest himne oficiós de reivindicació. I al final la família Trapp acaba marxant per les muntanyes cap a Suïssa per exiliar-se per no ser represaliats pel règim nazi. Per això he volgut posar aquesta música, aquesta pel·lícula, i això. I amb això jo crec que queda explicat el perquè es fan valsos per Nadal,
Doncs amb això ho deixarem, aquí. Ho acabarem aquí. Moltes gràcies, Lluís.
Ens
retrobem la setmana que ve.
Vinga, fins la setmana
que ve. Que vagi bé.
Clean and bright, you look happy to meet me. Blossom of snow, may you bloom and grow. And grow forever. Edelweiss, Edelweiss, bless my homeland forever.
Small and white, clean.